Ja has reservat la teva taula a la cuina del mercat? Truca ara al 972 28 01 20 i gaudeix dels productes del mercat a la teva taula. La cuina del mercat t'ofereix aquest programa. Olot Entén, un programa per donar veu a les persones, per reconèixer, respectar i tractar dignament les diferents maneres de ser, d'estimar i d'expressar-se. Olot Entén, un espai de suport, escolta i diàleg per visibilitzar la diversitat afectiva, sexual i de gènere a casa nostra. Un programa de Ràdio Olot pels drets de les persones LGTBI, amb el suport del Servei d'Atenció Integral per la Diversitat Afectiva, Sexual i de Gènere del Consorci d'Acció Social de la Garrotxa. Tens preguntes, dubtes o suggerències? Vols explicar la teva experiència? Posa't en contacte amb nosaltres a través de les xarxes socials de Ràdio Olot. Olot Entén. Escolta'l el dimecres a 7:45 del vespre i sempre que vulguis al podcast de radioolot.cat. Ràdio Olot, ara i sempre, compromesos amb la societat.
Aquest 26 de maig es celebren eleccions municipals. Davant d'aquest panorama electoral, el col·lectiu LGTB de la Garrotxa, Alliberem-nos, ha elaborat un document amb 20 demandes perquè sigui tingut en compte pels partits polítics que es presenten. A Catalunya tenim un marc legal que protegeix els drets de lesbianes, gais, bisexuals, persones transgènere, transsexuals i intersexuals. Però aquesta entitat comarcal reconeix que cal seguir incidint a nivell local perquè la llei 11/2014 es materialitzi en accions concretes, que la facin realment efectiva, transversalitzant la diversitat afectiva, sexual i de gènere en tota política pública municipal. En definitiva, les persones que formen part dels col·lectius LGTBI volen que els partits polítics es recordin d'elles i implementin mesures per aconseguir una igualtat real de drets i llibertats.
Olot Entén, un programa per donar veu a les persones, per reconèixer, respectar i tractar dignament les diferents maneres de ser, d'estimar i d'expressar-se. Amb Tina Ruiz.
Avui, a Olot Entén, ens acompanyen la Lore i la Txell de Llibrem-nos, el col·lectiu LGTB de la Garrotxa. Benvingudes a les dues al programa, què tal, com esteu?
Hola, bones.
Hola, bones.
Escolteu, al primer programa ens acompanyava en Joel, que també forma part de Alliberem-nos, i vam quedar amb ell que tornaríeu per explicar-nos el document que heu adreçat a tots els grups polítics que es presenten a les eleccions per la promoció dels drets LGTB de cares al mandat 2019-2023. Abans, per això, us volia preguntar, vosaltres formeu part del col·lectiu LGTB Alliberem-nos i m'agradaria saber per què en formeu part.
Bueno, jo et puc explicar la meva experiència. Jo em dic Meritxell, porto visquent a la Garrotxa 30 anys, vaig arribar amb 17 anys. Jo amb 16-17 anys estava militant molt a col·lectius de Barcelona, que és des on estic jo, vaig venir cap aquí. Aquí no hi havia remuntat i bueno, estava a Girona militant i això. Llavors, al cap d'un temps i això, em vaig anar acomodant i vaig deixar de militar perquè era un pal, baixar a Girona. No vaig deixar de fer res i bueno, fa l'any passat, a través del festival Reventem els Armaris, em vaig enterar que funcionava Alliberem-nos, a veure com pujava l'extrema dreta a tota Europa i a Catalunya. Doncs va ser una cosa que em va fer decidir, doncs, a tornar a apuntar-me i tornar a lluitar una mica per la igualtat del col·lectiu, perquè veia que s'estaven tirant els drets enrere i coses aconseguides fa 25 anys, doncs ara perillava molt, i va ser la meva manera de dir, ostres, doncs, poder que et belluguis una mica i tornis a lluitar, perquè si no pots arribar a passar-ho molt malament una altra vegada.
I Lore, tu?
Doncs jo vaig entrar a Alliberem-nos primer bueno, per oferir temes de gestió de la web, etc, etc. I al final pues, m'he acabat implicant perquè 100%, perquè considero que és molt necessari la visibilització del col·lectiu a la comarca per millorar els nostres drets i per fer que el col·lectiu se senti còmode i integrat dins de la comarca. Bàsicament és això.
I hi ha alguna cosa que hagi canviat en vosaltres, en la vostra vida, en el vostre dia a dia? Hi ha un abans i un després aquest ser membres actives d'aquest col·lectiu?
Bé, per mi la veritat és que sí. ha canviat perquè he trobat un entorn on relacionar-me, he trobat un grup de gent guai amb els que al final s'ha creat un vincle d'amistat i la veritat és que personalment a mi m'ha canviat. Hi ha un abans i un després. Ara sento que tinc gent que és, són persones que lluiten pel mateix que jo i que és molt interessant compartir l'experiència amb tots ells.
Sí, jo també diria el mateix. Jo és allò que m'atreviria a dir que m'ha canviat molt la vida. Perquè, bueno, doncs això de cop i volta de trobar-se amb gent que converteixes a doncs, inquietuds, un passat, una problemàtica, unes superacions personals, que a vegades no ha sigut fàcil. Llavors, doncs, això implica moltes hores de feina, de reunions, per muntar doncs, el dia de Sant Jordi, festival, que ja en parlarem. I, bueno, doncs més enllà de la feina, acabes creant un vincle amb aquestes persones, que del col·lectiu passem dels 20 anys fins als 60, o sigui que hi ha un marge molt gran d'edat, i de cop i volta te sents superbé, pots parlar de temes de sexualitat, rius, t'emprenyes, i això ha creat un vincle entre nosaltres molt maco. I llavors anar-te'n a dormir sabent que tens tota aquesta gent al costat, a mi m'ha pujat molt l'autoestima i m'ha fet sentir molt bé, la veritat.
Que bé, que interessant escoltar-vos.
Totalment, ha estat pell de gallina.
Sí, pell de gallina. Sí. I que bé, no? Perquè esteu fent tot un treball cap enfora, és a dir, cap a la ciutadania, cap a la comarca, cap a Olot, no? D'aquesta visibilització, d'aquest treballar per la promoció dels drets i la LGTB, però alhora s'estan creant aquests vincles i aquestes relacions càlides humanes, no? Que us apropen i que fan sentir també pel que expliqueu, no?
Mm-hmm. Sí, sí, sí.
Totalment, brutal.
Escolteu, després, si us sembla, entrem a parlar del document, però després també m'agradaria que m'expliquéssiu més coses d'Alliberem-nos, de tot el que heu estat fent, perquè podeu, sembla que es va constituir a finals del 2017, però
correcte.
Amb aquesta curta trajectòria heu fet moltíssimes coses, no?
Sí.
Si entrem a parlar d'aquest document, d'aquestes 20 propostes, també volia preguntar-vos per què, d'on sorgeix aquesta iniciativa, per què esteu presentant aquests documents als partits que es presenten a eleccions?
Bueno, perquè creiem que és molt important que hi hagi polítiques LGTB dins dels ajuntaments de la comarca. I s'han presentat ja no només a partits polítics d'Olot, sinó de la comarca en general, perquè són necessàries moltes coses. I els hem dividit en diversos àmbits, comunicació, política, urbanística, administratiu... Són diverses seccions que creiem que són necessàries accions per visibilitzar, per ajudar... i per aconseguir el que volem, que la gent se senti integrada i que se senti còmoda allà on estigui.
Sí, una cosa, és el que comentava abans, no? Que és coses que poguessin assolir, intentar que no reculin i aportar idees noves, no? Perquè és com que estàs lluitant per una sèrie de coses que de cop i volta sembla que sigui tot fet o tot ja bé, parles amb la gent i diuen no, però si ja està tot assimilat i tal, i no, veus que hi ha un degoteig de discriminacions... gent que no s'atreveix a comunicar els problemes que pugui tenir i és com un no baixar la guàrdia, de dir no, poder ser que s'han assolit fites però sempre n'hi ha coses noves a sorgir i coses que no hem de perdre.
Clar, de fet aquestes demandes que feu tampoc no és que us les tragueu de la màniga, és a dir que també estan vinculades molt amb aquesta llei que parlava abans, aquesta llei Marc que està aprovada al Parlament des del 2014
sí.
i que també reconeix totes aquestes demandes, no? I promou que es fagin canvis com els que esteu plantejant vosaltres mateixes, no?
Uh-huh. Correcte.
Abans la Lore apuntava que ho heu dividit en diferents apartats, comunicació, política, urbanístic, administratiu, lúdico-festiu i sociolaboral. Us sembla si anem pas per pas i ens expliqueu potser una pinzellada de cada un d'aquests àmbits?
Vale.
Sí, per exemple, en l'àmbit de comunicació, bueno, no llegiré tot el text íntegre perquè si no ens podríem estar aquí molt de rato seria molt avorrit. Però, per exemple, una de les propostes seria realitzar actes públics de suport a les dates clau en la nostra lluita. No? Un exemple seria el 26 al 4, que era el Dia de la Visibilitat Lèsbica, el 17 de maig, Internacional contra l'Homofòbia, Transfòbia i Bifòbia. I llavors seria doncs, a nivell de poder posar un petit comunicat i penjar durant aquell dia a la façana de l'Ajuntament la bandera de l'Arc de Sant Martí, que és la bandera. Això què implica? Doncs que hi ha gent que ho vegi i sàpiga de què va, i hi ha gent que vegi una bandera, pugui arribar a casa, es plantegi per què hi és i pugui ampliar informació. Llavors, després, també, el que és representar totes les persones LGTB de manera paritària amb el col·lectiu heterosexual i si genera les comunicacions a l'Ajuntament. Això vol dir que a la que es parli, doncs, que s'inclogui tothom, que no sigui una cosa només doncs, dada per fet, que és heterosexual, no, que sigui una cosa oberta a tots els gèneres i maneres.
Això, per exemple, Txell, seria... Poso un exemple, les campanyes publicitàries, no? L'altre sí. dia hi havia una xerrada d'en Hossan Langarita que deia que sortim al carrer i veiem la celebració de l'heterosexualitat a tot arreu, no? És a dir, de quina manera quan es fan fires, festes, activitats en espais públics, quan s'ha d'utilitzar comunicació visual, no?, d'imatges, no sigui, com comentaves
sí,
tu...
Per exemple, una fira de Sant Lluc, no?, pues, pots trobar la foto de el noi i la noia agafats a la mà amb un nen petit, no? Seria un clar exemple doncs, del que seria això de la campanya visual, no? Doncs posar una parella de dos homes, dos dones, no necessàriament sempre el fill, doncs mirar, cuidar aquests detalls, no? D'incloure tot tipus d'imatge que representin a tot el col·lectiu de la societat.
Uh-huh. Què més? Alguna cosa que ens vulgueu explicar més de l'àmbit de comunicació?
Sempre que pugui un acte de LGTB-fòbia de la nostra comarca, doncs que l'Ajuntament sigui el primer que denunciï aquest acte, no? No que no tinguem que anar nosaltres a manifestants o no sé què. Sí, ho podem fer, però que l'administració ens recolzi amb això, que faci el comunicat i que hi hagi realment un recolzament per part de l'administració. Llavors, que també l'Ajuntament s'ha compromet a difondre el SAI, que és un servei meravellós que tenim a la comarca, que és d'atenció integral a la diversitat afectivo-sexual i de gènere, doncs que l'Ajuntament també el promogui. I, bueno, dissenyar una campanya de conscienciació i dirigida a prevenir i combatre la LGBT-fòbia a la comarca.
Uh-huh. Si passem, per exemple, al següent àmbit, el de la política.
Vale, en l'àmbit de la política, algunes de les propostes són... Per exemple, crear una regidora d'igualtat i no discriminació, amb una persona que es dediqui a implementar aquestes lleis o aquestes novetats o aquestes activitats o ajudar-se. O sigui, tenir una figura de referència dins de l'Ajuntament perquè el col·lectiu se senti apoyat. Després, també hem de comentar que en l'àmbit de la política, per presentar aquestes 20 propostes, ens hem anat reunint en diferents partits polítics. Alguns d'ells ens han tornat resposta, els altres, com el Partit Socialista, no ens ha contestat. Ciutadans ens vam reunir amb ells, també. Sincerament, creiem que només buscaven el vot. Esquerra ens ha semblat molt interessant. Ells ja tenen algunes propostes dirigides al col·lectiu. Vall Plural de la Vall d'en Bas. També ens van tenir una molt bona rebuda. I bé, la idea és aquesta. Afegiré que nosaltres... La CUP no ens va fer falta reunir-nos amb ells perquè ja van acceptar les propostes. Però també afegiré que nosaltres com a entitat som apolítics, no ens posicionem, no som ni d'uns ni d'altres, només volem el bé del col·lectiu. Uh-huh. Llavors, seguint en l'àmbit de la política...
Aquí... També parlàveu de que volíeu que s'elaborés una diagnosi sobre la situació del
Correcte,
col·lectiu.
Sí. Això ja s'està fent, gràcies a Déu, o a qui sigui, ja s'està fent una diagnosi del col·lectiu, molt interessant per saber la situació del col·lectiu a la comarca, on s'estan fent diverses tasques d'analitzar la situació a nivell de salut, educació, etc., etc. Vale. Després, dins de temes polítics, una de les propostes que realitzava era escriure's a la xarxa de municipis LGTB, cosa que ja està aconseguida, també. Llavors, creiem que és positiu formar part d'aquesta xarxa. I després també comentar que creiem que és molt important el fet de que ens consultin com a associació LGTB, que representem el col·lectiu a la comarca, en els processos de decisió de dins de l'Ajuntament. Perdó, eh? Mm-hmm. I seguint en l'àmbit de la política... Donar suport a les mocions municipals per demanar l'aprovació de les normatives, tenir en compte una llei molt important que és el tema de la transsexualitat i intersexualitat, la llei estatal LGBT, i ens en movem per aquí. Creiem que és un tema, és un àmbit molt complex, que tenim molta feina a fer perquè falta figures molt importants que ens ajudin i sobretot tenir el recolzament de l'administració és molt important per poder tirar endavant altres polítiques.
A vegades parlàvem, no?, de la importància de que puguem anar de la mà, no?, tot el que sigui el treball de polítiques públiques, sí, que es transversalitzi tot el tema de la diversitat afectiva, sexual i de gènere, i poder anar de la mà del col·lectiu i dels moviments socials que d'alguna manera també interpel·len a l'administració a fer el que els toca fer.
Sí. Uh-huh.
Val, si us sembla, podem passar al tercer àmbit, que és l'urbanístic.
Sí. Aquí en l'urbanístic, com a més així representatiu, doncs seria, per exemple, tot el que sigui de nova construcció, d'espais nous de l'Ajuntament, eliminar el que són els típics rètols d'home-dona dels lavabos, no? El sistema aquest binari. Sobretot, a mi personalment em fa molta ràbia el típic la dona amb la faldilleta i l'home com més amb el pantaló, no? Com ja és superclassific, bueno, que trobo molt tancat. Això seria una de les coses més importants, el que es pogués reformar-ho i com a mínim treure cartells. També estaria bé doncs, que l'Ajuntament pogués implicar una mica el que són bars i serveis de la Garrotxa a nivell de recolzar el col·lectiu si fem aquesta demanda de que es pugui eliminar aquestes etiquetes. També estaria bé, doncs, bueno, com va fer l'Ajuntament de Ridaura, no, amb un parc infantil que van pintar tota la tanca amb l'arc de Sant Martí, doncs pintar algun banc, algun espai, per això, perquè la gent, si més no, s'ho qüestiona, no? O un nen arriba a casa, ostres, mama, per què hi ha aquests colors i tal? I això pot generar un debat o una xerrada a casa molt interessant, és una manera d'introduir un tema, i aquestes petites llavors són les que van acabant transformant la societat, no?, mica en mica. Tot això de que vas, bueno, ara veus una cosa aquí, una allà, sota la mainada que ho qüestiona, tu com a pare o mare també t'ho qüestiones, i, bueno, obre debats interessants.
Mm-hmm. I tant.
A part de que genera debat, també és molt important perquè si tu sents que formes part del col·lectiu i encara no t'has obert o no has trobat el teu lloc o el que sigui i veus un bac pintat amb la bandera, doncs pues penses, ostres, pues aquí potser, en aquesta ciutat o poble m'hi puc sentir còmode, potser hi ha algun col·lectiu, potser... Genera debat però també facilita la visibilitat del col·lectiu a nivell comarcal.
Mm-hmm. Sí.
D'acord. Us sembla si passem al següent àmbit, que seria l'administratiu?
Mm-hmm. Sí.
Què demaneu? Quines són les vostres propostes, peticions en l'àmbit administratiu?
Principalment, utilitzar la llengua de manera inclusiva, que no exclogui cap membre del col·lectiu ni a les dones, sobretot en documents i formularis, i registres municipals també. També hem de tenir en compte que el tema trans, quan canviem de nom, bueno, que hi hagi una certa facilitat a l'hora d'aconseguir aquests tràmits. Eliminar les marques de gènere, com ara les formes ell, ella, senyor, senyora, pare, mare, etc. També tendim a utilitzar el masculí genèric. Una idea també és eliminar aquest tema. I canviar la denominació de l'oficina d'atenció al ciutadà per oficina d'atenció ciutadana o oficina d'atenció a la ciutadania. Perquè a vegades és tan fàcil com canviar una paraula i ja fa que tots ens sentim inclosos dins del que sigui, una oficina, el que sigui.
De fet, si no recordo malament, aquesta ha sigut una petició que ja vau obrir, el tema, sí, del canvi del nom de l'UAC, de l'oficina, sí, d'atenció ciutadana o a la ciutadania. Dir-vos que, evidentment, aquí tenim molta feina, ja sabem que tenim un llenguatge... que parlen de que és el llenguatge aquest masculí, que és el genèric i que evidentment és un fals genèric, i és un tema que portem debatent i plantejant molt des dels moviments feministes. Sí que estan havent-hi diferents canvis, sabem que des del SAI s'estan fent, parlaves dels canvis amb el nom sentit,
sí,
que en aquest cas sí que és competència de l'administració poder fer els canvis amb la targeta de salut, mm-hmm, també es pot fer en els espais, amb els centres o clubs esportius, també, sí, es pot fer a la biblioteca, i també es pot fer ara en el registre civil, vull dir que també les persones que tinguin aquest interès es poden apropar al servei i podem acompanyar-les en aquestes qüestions. També dir-vos que novetat, la Generalitat també se li està reclamant molt que tota aquesta competència de la Generalitat i dels diferents departaments també apostin per aquest canvi en els formularis, i de fet el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies està adaptant tots els seus formularis i comunicació amb la diversitat sexual, l'expressió de gènere i familiar. És a dir que són petites passes però que van avançant en aquesta visibilització de la diversitat familiar i de les identitats i expressions de gènere. Uh-huh. I si parlem de l'àmbit lúdic o festiu, què ens explicaríeu?
Bueno, doncs que estem demanant doncs, promoure uns espais segurs i d'atenció a les víctimes de violència masclista i LGTB-fòbia. Llavors també volem crear un punt lila LGTB a les festes majors, que hi hagi sempre doncs, un punt que si tens una agressió, un problema, t'insulten maricón o qualsevol cosa que puguis sentir d'aquestes en unes festes, puguis adreçar-te a aquest punt i tinguis un recolzament immediat, que no sigui anar a la comissaria dels Mossos, anar-te'n a casa, no, que ho puguis resoldre en el moment. I llavors també demanem que se'ns doni suport al festival que aquest any muntarem per segon cop, al festival rural Reventem els Armaris, perquè, bueno, nosaltres som un col·lectiu petit, realment som poca gent la que estem treballant el dia a dia, tot i que som uns 40 i pico membres actualment, i que se'ns recolzi una mica, no? Que d'entrada ja veiem que hi ha una bona resposta i s'està fent, no ens queixem d'això, però bueno, que si pot ser incrementar aquest suport i bueno, que aquest festival pugui arribar siguent un referent de Catalunya o a nivell estatal, de dir, ostres, a Olot es fa això un cop a l'any, s'ha descentralitzat de Barcelona i de les grans capitals, i que seria molt xulo, no?, que l'Ajuntament o l'administració s'ho sentís com a seu també, de dir, ostres, és el nostre festival muntat des d'aquí.
El Festival de l'Orgull LGTB Rural, eh?
Sí.
Molt bé, si us sembla, després podem entrar una miqueta més i ens expliqueu la proposta d'aquest any. Per tancar, tindríem l'àmbit sociolaboral.
Sí,
en l'àmbit sociolaboral, oferir suport per a la inserció laboral de les persones trans. Crec que és molt important perquè poden tenir dificultats, sobretot lligat amb el tema abans del registre del, bueno, el canvi de nom, quan tu vas a buscar feina, si tu estàs fent la transició, pots tenir molts de problemes a l'hora d'entrar dins del món laboral. Crear una ordenança en la qual el 5% de tota la contractació municipal sigui per aquest col·lectiu, crear un programa de suport com Transocupació, que s'està fent actualment a la província de Barcelona, Incloure una clàusula a favor de la igualtat LGBT en la guia i decret, de clàusules socials, en els plecs de clàusules, del contracte de gestió de les residències de persones majors de titularitat municipal, incloure una clàusula que obligui a la formació de tot el personal, perquè a vegades tendim a pensar que la gent gran no pot ser del col·lectiu. I, evidentment, quan siguem nosaltres grans, aquests activistes, acabarem sent gent gran. Llavors, també és algo que hem de cuidar, perquè ara estem cuidant molt la gent jove, però arribarem a ser grans, en teoria, si no passa res. Llavors, és un àmbit que també s'ha de tenir molt en compte, perquè queda com molt apartat, a vegades. I està a nivell de sociolaboral, res més.
Molt bé, aquí acabaríem amb el document aquest de les 20 propostes.
Sí, seria, bueno, deia, Si algú vol entrar a la nostra pàgina web, està allà penjat, també hi ha uns annexos, que hi ha una mica també com de consells o representacions, els noms de les lleis, per ampliar una mica tota aquesta informació que hem comentat ara.
Recordem, doncs, que la vostra pàgina web és alliberemnos.org,
correcte,
és així, sí. I que també esteu a les xarxes socials.
Instagram, Twitter i Facebook.
Val.
Twitter LGBT Garrotxa, Instagram Alliberem-nos i Facebook Alliberem-nos.
Ens expliqueu una miqueta més què fareu aquest any pel festival Reventem els Armaris?
Sí, bueno, mira, començo. La nostra proposta és el dissabte 6 de juliol, ha fet tota una jornada que arrencarà el dematí a la plaça 1 d'octubre i es faran tallers per la mainada, com per exemple taller de pintar cares, globoflexia, pintar samarretes, i la Dolors Arquer vindrà a explicar-nos contes. Això seria a la plaça 1 d'octubre durant el matí. Llavors s'instal·laran uns food trucks entre la plaça aquesta 1 d'octubre i el Torín, que és on farem les següents activitats, perquè la gent durant tot el dia tingui aquest punt de referència de menjar i, bueno, prendre alguna cosa. A la tarda, en el Casal Marià, tot això pendent de confirmar a la web, però serien els espais que tenim ja programats i la programació. Hi haurà una xerrada d'en Teo Pardo, que serà les experiències trans com a mirall de les normes de gènere, una mirada feminista de les transidentitats. Això en el Casal Marià, com deia abans, llavors després un recital de poesia i possiblement alguna actuació musical així per tancar. Llavors, el que és la nit, que ja seria la festa més grossa, a la Sala Torín, arrencaríem amb una actuació de màgia per part del Magnani, després vindria la cantant de Barcelona, Joina, que fa hip-hop, és una cantant amb molta temàtica feminista, que diguéssim que ara està arrencant molt així a nivell de Barcelona. Després vindria el grup Black Keys, que és de la comarca de Girona, que fa una sèrie de versions així, bueno, per ballar i passar-ho bé, i tancaríem amb la disjockey a Bajar. Això seria a grans, bueno, seria en principi la programació que teniu tancada, però ja us dic, val més confirmar-ho a nivell de la web uns dies abans.
Val, abans d'aquesta festa, que és el dia 6 de juliol, el Rebentem els armaris, el festival, vosaltres esteu fent trobades mensuals.
Correcte, sí. Es fan, bueno, els han iniciat fa poc, de fet el divendres passat hi va haver la segona, i la idea és que siguin l'últim divendres de cada mes. Uh-huh. Llavors, evidentment, millor que es vagin consultant les xarxes o la pàgina web, perquè hi pot haver algun canvi. Però la idea és mantenir-ho fixa l'últim divendres de cada mes.
Llavors fem una trobada en un bar, en principi estem anant al 6-7, quedem allà a partir de les 8 del vespre, crec, i llavors fem una trobada, prenem alguna cosa, es menja alguna cosa. Per exemple, la setmana passada es va allargar, vam acabar el sismograf, no, sismobar, perdona, i bueno, és una mica el que va sorgint, no? Perquè nosaltres, fixa, som la gent del col·lectiu, cada les dues trobades ens hem sorprès que ha vingut gent nova, que no sabia de l'existència del col·lectiu, el qual és molt positiu que s'acosti gent nova. Llavors, doncs, bueno, establim vincles, no? Expliquem què fem a l'associació, la gent explica l'experiència que té real, on està, on ve, i bueno, és un punt molt informal, no?, de trobada, perquè tu pots venir al col·lectiu a treballar, bueno, doncs a fer la feina que estem fent el dia a dia, però si tens ganes bueno, doncs de fer una trobada més informal i no vols implicar tant, doncs també ve aquest espai de coneixença més lúdica.
Mm. I també sé que vau estar per Sant Jordi, vau fer parada.
Mm-hmm. Sí.
Què tal, com va anar això?
Molt bé, la veritat és que vam tenir molt bona rebuda. Va venir gent que no coneixia el col·lectiu, que després va venir a la trobada del divendres.
Sí, sí.
Va ser molt interessant. Creiem que era molt necessari la presència de Lliberem-nos dins de les paradetes del Firal. Cridava molt l'atenció, hi havia molta gent, veia reaccions, no n'hi va haver cap de dolenta, però sí que n'hi va haver de molt curioses, però
sí.
Va ser interessant. Va ser un dia com de molt emotiu, també, val? Perquè vam veure reaccions realment molt positives i ens quedem amb això, la veritat. Va ser un dia molt bonic.
Sí, sí, va, realment, bueno, vam començar a les 7 del matí, vam acabar, em sembla que va ser curs 9 del vespre, més tota la feina de dues setmanes anteriors de les roses, perquè les roses que portàvem les fèiem nosaltres. Vull dir que això vol dir reunir-se, treballar, fer tota una tasca, i la veritat és que, bueno, jo personalment ho vaig viure superbé, per mi va ser un dia brutal, no?, de ser a la parada, i com diu la meva companya Loreto, doncs reaccions de tot tipus, no?, de la gent que se sorprenia, la gent que venia i te felicitava i estava encantat, la gent que venia cap a la parada, cop i volta es mirava amb el seu company i deia, no, que estos són esos, i passaven de llarg, això ens ho vam trobar, i va ser...
Sí, sí, sí,
a més, estàvem tu i jo, Loreto, sí. I vam riure molt, no?
Et miraven així, o veien la bandera allà penjada i eren plan, s'anaven a l'altra punta, com si s'hagués d'encomanar alguna cosa, saps? Però bueno, bé, des del bon rotllo i de l'humor, i és això el que diu la Txell, no?, que dues setmanes abans ens van trobar, i vull dir, que la gent també crec que és important que diguem això, perquè es van creant vincles i és superxulo. I viure aquell dia junts va ser molt, molt guai, molt important.
Mm-hmm. Sí, sí, molt positiu, eh? Sí. Vull dir, a nivell de nosaltres com a persones i com a col·lectiu, i a nivell del que va representar la comarca, no? Per primer cop a la vida, un col·lectiu LGTB a la Garrotxa es posa a vendre roses per Sant Jordi. Jo trobo això, bueno, genial.
Brutal.
Genial.
La idea de trencar l'heteropatriarcat. No? Mm-hmm. La figura de que la societat viu per la heterofamília. Nosaltres estàvem allà i era guai, molt, molt important.
Que bé. Estem acabant el programa. Us volia fer una pregunta. Ja sabeu el títol del programa i us volia preguntar, Txell i Lore, vosaltres sentiu que Olot us entén?
Bueno, d'entrada suposo que tots ens relacionem amb gent més o menys afín, no? Llavors, clar, partint d'aquesta base, tot el que són amics i gent que conec, doncs sí, no tinc cap problema perquè fa 30 anys que em coneixen. Llavors, jo personalment tinc una empresa de jardineria, treballo pel meu compte, amb els meus clients, bueno, no, és una cosa que dono per feta, si un dia surt el tema dic la meva companya, la meva parella... I llavors, clar, tampoc és que vagis amb una etiqueta, no?, a l'esquena ni al davant per mitjà del que digui, hòstia, soc lesbiana, soc transexual. Sí que fa 30 anys era un tema com una mica més tabú, que és el que vaig viure jo, que te feia una mica de cosa dir-ho a la feina i tal, però jo personalment, jo em sento superbé i super a gust, però és que arriba un punt que també et porta l'edat que dius, bueno, és que a qui no li agradi que no miri, o, i si no li sembla bé, doncs que no en parli. També és una mica aquest nivell que arribes, almenys jo personalment.
coincideixo totalment amb la Txell. Vull dir, quan vas creixent te'n vas adonant que al final el que has d'estar bé ets tu, i també aprens a separar comentaris de la gent que no t'importa i comentaris de la gent amb la que et relaciones. I també és això, et relaciones amb gent que és afina a tu i amb els que t'acabes cohesionant perquè coincideixes en molts aspectes de la vida, i al final el fet de ser el col·lectiu acaba passant a un segon pla. Llavors, sí, considero que sí, Olot m'entén.
Molt bé, doncs escolteu, si us sembla, ho deixem aquí, agrair-vos que hagueu vingut al programa i felicitar-vos per tota la feina que esteu fent, tan interessant aquí a la Garrotxa, amb Alliberem-nos.
Moltes gràcies. Moltes gràcies a Ràdio Olot també per donar l'oportunitat de poder estar aquí fent aquestes xerrades i explicant.
Exacte, és molt important que els medis també ens obrin les portes per poder fer més difusió del col·lectiu i de l'associació i per ajudar més gent, que al final és el que volem.
Molt bé.
Olot entén, pels drets de les persones LGTBI.
I avui, per acabar el programa, us deixem amb una de les cançons icònica del moviment homosexual, A quién le importa, de Fangoria. Gràcies per escoltar-nos una setmana més i ens retrobem la vinent. A Olot t'entén.
No soy de nadie, no tengo...
Olot Entén, un programa per donar veu a les persones, per reconèixer, respectar i tractar dignament les diferents maneres de ser, d'estimar i d'expressar-se. Olot Entén, un espai de suport, escolta i diàleg per visibilitzar la diversitat afectiva, sexual i de gènere a casa nostra. Un programa de Ràdio Olot pels drets de les persones LGTBI, amb el suport del Servei d'Atenció Integral per la Diversitat Afectiva, Sexual i de Gènere del Consorci d'Acció Social de la Garrotxa. Tens preguntes, dubtes o suggerències? Vols explicar la teva experiència? Posa't en contacte amb nosaltres a través de les xarxes socials de Ràdio Olot. Olot Entén. Escolta'l el dimecres a 8:15 del vespre i sempre que vulguis al podcast de radioolot.cat. Ràdio Olot, ara i sempre, compromesos amb la societat.